Bé, un dijous més anem a saludar Julià Guimerà, l'economista i assessor fiscal que col·labora en el nostre programa en Actualitat Econòmica Setmanal, i anem a veure què ens ha preparat avui. Coneguem ja el primer tema en què ens oferirà senyor Guimerà. Molt bon dia.
Bon dia. Bueno, pues continuem en la crisi bancària. I bueno, sembla que ha eixit un nou cadàver de l'armari, que és el Deutsche Bank. És a dir, la crisi bancària no ha cessat. I bueno, pues ha continuat després de la banca europea no se recupere, després de la calma tancada per la crisi del Credit Suisse.
Sí.
I esta que ho va comprar l'UBS de l'altre banc suís, però pues, pareixia que havia tornat la calma als mercats, però bueno, automàticament baixa el Deutsche Bank, el banc més important d'Alemanya, i ara pues bueno, ara està dins de la zona euro, és a dir, que Alemanya està dins de la zona euro. Bueno, i bueno, molt bé que porta, pues, ja porta uns quants anys de vulnerabilitat d'este banc. Tot va començar pues, en el moment en què van estar les alarmes en quan els seguros contra impagos se disparen per este banc. I bueno, automàticament això fa una reacció en la bolsa i es comencen a baixar les seues accions i s'estén per tot com una pólvora per totes les bolses. No solament afecta a la caiguda de les accions del Deutsche Bank, que van perdre aquest dia més del 10%, sinó per a altres bancs com Societat General, BNP París, etc. I bueno, i en Espanya pues, en Banc Inter, Sabadell, BBVA, automàticament van caure totes. Ja les autoritats monetàries pues, bueno, estan insistint contínuament que el sistema financer europeu té molta fortalesa i això dona un missatge cada dia, però clar, a ningú se li escape que el Deutsche Bank, com el Credit Suisse, portava diversos lustres en escàndols. És a dir, el Deutsche Bank, per exemple, va ser multat en el 2015 en 2.326 milions d'euros, fixeu-vos quina multa més grossa, per la manipulació de l'índice de Libor. El Libor és com l'Euribor així en Espanya, que ho hem explicat algun dia, però el que és en Gran Bretanya. És a dir, és l'índice hipotecari, de referència hipotecària, en el mercat britànic. Bueno, també té una altra investigació per part de Brussel·les sobre la manipulació del mercat secundari de deuda pública. És a dir, el mercat secundari de deuda pública és on se compren i se venen els bonos en la bolsa. Per això és secundari. Però bueno, ahí també té una altra investigació per la seva manipulació. És a dir, la qüestió és que el banc pues, torna a respirar un poc perquè justament l'any 2022 està tancat, ha donat un benefici de 5.000 milions d'euros. Això, clar, pues, la qüestió és que pues, bueno, doneu un respiro dient que, bueno, que s'havien solucionat, no com el Banc Credit Suisse, que havia donat unes pèrdues en el 2022 de quasi 8.000 milions d'euros. Però, bueno, la bolsa no s'ho creu massa i, bueno, pues, la seva capitalització bursàtil pues, només són de 18.000 milions d'euros. La capitalització bursàtil és lo que el banc val en el mercat. I com se fa? S'agafa el número d'accions i se divideix pel valor del valor de bolsa d'aquestes accions. I això ens dona la capitalització bursàtil. Però, clar, aquesta capitalització bursàtil ha baixat moltíssim. Recordem que, per exemple, que les accions de l'11 de maig del 2007 valien 91,63 euros i actualment valen 8,54 euros. És a dir, la fama de males pràctiques no l'ha perduda este banc, aunque ell ja ha tingut benefici en el 2022, per lo que se veu en la seva cotització en bolsa, és a dir, que han perdut més de 10 vegades el seu valor. I inclús va arribar a 4,87 euros l'acció el 12 de març del 2020. Des de la caiguda del Silicon Valley, el Deutsche Bank ha perdut un 25% del valor en bolsa. I, bueno, la qüestió és que se va rescatar el Credit Suisse i, bueno, i ara el Deutsche Bank podríem dir que és l'altre candidat que està en el caldero del mercat. És molt significatiu les similituds de les dos bancs. És a dir, els dos bancs han recorregut a inversors del Golfo un poc per capitalització, és a dir, que han buscat diners del Golfo Pèrsic, dels moros, dels àrabes. I, bueno, els dos bancs pues, han continuat baixant en bolsa. El Deutsche Bank, per exemple, és més gran que el Credit Suisse, és a dir, té 1,3 bilions d'actius i, en canvi, el Credit Suisse té 570.000 milions en actius. Per altra banda, el Deutsche Bank és el 8 banc més important d'Europa i el Credit Suisse és el número 17. I, clar, per les plantilles, pues, el Deutsche Bank té 85.000 treballadors i en canvi el Suís tenia 50.000 treballadors. La diferència és que el Credit Suisse tenia pèrdues en el 2022 i el Deutsche Bank pues, bueno, va tindre beneficis, prou beneficis, el que és en el 2022. El que està clar és que la velocitat que venen les notícies bancàries, no sé si hem acabat o no hem acabat, perquè bueno, en un principi, en molt poques setmanes, podríem dir que va caure el dia 10 de març, va caure el banc californiano Silicon Valley Bank. El diumenge de nou, el Credit Suisse va ser rescatat per l'altre banc suís perquè li van obligar a comprar-lo, perquè els diners que va portar el Banc Central de Suïssa no van ser suficients, que va portar 50.000 milions per sostenir les accions, i va tindre que rescatar-lo l'altre banc comprant-lo en la UBS. I ara ens trobem en el Deutsche Bank, que, bueno, que la qüestió és que està en el candelabro, perdó. Bueno, i això per què és degut? Per què és aquesta debilitat dels bancs? Pues bueno, hi ha experts que diuen que això és una operació a curt plaç a la baixa. És a dir, moltes vegades els bolsistes guanyen diners fent baixar una acció, una acció d'alguna empresa, i diuen que aquest és un cas. Però bueno, no està molt clar, això és el que diuen molts experts. És a dir, la qüestió és que el Credit Suisse, este banc que va ser comprat per l'altre banc, pues bueno, el que li està passant és que la gent està traient contínuament els diners del banc, és a dir, estan fent eixides de diners de depòsits. En canvi, en el Deutsche Bank no ocorre això, és a dir, no, la gent que té depòsits de diners no els està traient. I clar, això volen dir que els bolsistes, com a tal, pues pensen que és una, podien dir que està, és una mala gestió de mals gestos en el banc este. És a dir, i claro, lo que pasa es que la gent, pues bueno, lo que son la gent que invertís en bolsa, pues diu, jo patint de problemes que no estan molt clar, pues podien dir que invertís que en altres coses que no sigui este banc o compro altres accions, i per això ha baixat tant. És a dir, que podien sí que podia té mala salut qualitativament, però no quantitativament este banc, perquè els ratios de solvència i de liquidez són raonables. Lo que pasa es que hi ha por, i bueno, pues ahí se nota un poc que l'euro ha perdut terreno front al dòlar, és a dir, la moneda nostra s'ha de volar respecte al dòlar degut a aquesta crisi bancària. I bueno, amb això pot ser que potser el Banc Central Europeu se torna a mirar un poc la seva política de pujar de tipus d'interès i no es puja tant com es tenia que pujar. El que està clar és que Europa porta 11 anys, negociant un fons de garantia de dipòsits comuns. Recordem que cada país, pues podríem dir que tenim assegurats uns diners que en els bancs. És a dir, per exemple, a Espanya pues, tenim assegurat 100.000 euros per compte i per titular de compte. I França és el mateix, però etcètera. Però, clar, no hi ha una garantia de dipòsit a nivell europeu. I és el que estan reclamant els països de l'euro. I podríem dir que això seria un poc la culminació de la moneda única. És a dir, que els bancs foren ja tots, estiguen tots garantitzats i estiguen lligats uns als altres, cosa que no passa. I ahí sempre tenim el problema. Portem 11 anys negociant això, que fa falta. I a lo millor ara podríem dir que s'accelera esta unió bancària. Ja ho veurem. És a dir, ahí sempre tenim el problema dels països nords, el que se diuen halcons, que són Alemanya i Països Baixos, que sempre estan en contra d'esta unió bancària. I bueno, ja ho veurem. Quin serà el pròxim? Pues no ho sabem. Serà algun espanyol? Ja ho veurem. Perquè, claro, això normalment esta crisi, o separarà si la crisi financera. Esperem que se pare. Ja veurem què passa.
Molt bé. Doncs anem a buscar el segon tema que ens ha preparat avui, senyor Guimerà.
Pues bueno, és un tema que, bueno, un poc recordar un poc la figura de Pedro Solbes, que va morir fa 7 o 8 dies, i vaig veure que no li van donar molt de bombo. Bueno, per mi ha sigut una persona prou important econòmicament.
El 18 de març va morir, per aquells que no se'n recorden, va morir exactament el 18 de març, és a dir, avui fa 10 dies.
Fa 10 dies, correcte. Bueno, podem dir que Pedro Solbes va ser vicepresident econòmic del govern d'Espanya, de Zapatero, va ser comissari d'assumptes europeus d'assumptes monetaris, també va ser ministre d'Economia de Felipe González, va ser secretari comissari de, com he comentat, d'assumptes monetaris, també va ser ministre d'Agricultura, etcètera, etcètera. Bueno, Pedro Solbes va néixer, és valencià, va néixer en Pinoso, Alacant, i va faltar 80 anys. És a dir, podríem dir que és un polític que és el que podríem dir que és el polític que més ha fet per Europa, per Espanya en Europa, és a dir, i li va pillar també el que és la crisi del 2008. No era economista, sinó que era doctor en ciències polítiques, llicenciat en dret i diplomat en economia per Brussel·les. L'avantatge que tenia en aquella època, ja que va ser un poc el pilar de la transició i l'entrada del nostre país a la Unió Europea, és que parlava bé francès, anglès i també alemà. I clar, això facilitava molt les relacions entre els països dins del que és la transició política nostra de la dictadura a la democràcia. No era militant del PSOE i la seva labor d'integrar Espanya a Europa va ser la seva raó principal de tota la seva vida. Al final se va lograr l'adhesió de la Unió Europea, l'1 de 1985, i bueno, podríem dir que per a mi i per a ell ha sigut el més important que ha fet Espanya, que és integrar-se en la Comunitat Econòmica Europea, que ara és Unió Europea, perquè el nostre país a partir d'ahir se va modernitzar econòmicament i va créixer molt. En el govern de Felipe González va ser secretari d'Estat per a les relacions de la Comunitat Econòmica Europea, és a dir, en el moment en què Espanya entre dins de la Comunitat Econòmica Europea, va ser ministre d'Agricultura, li va pillar dins del que és ministre d'Agricultura les relacions amb França. Recordem que nosaltres, quan vam entrar a la Unió Europea, vam tindre 10 anys, podríem dir, que la nostra agricultura no se va integrar, vam esperar 10 anys, perquè ja coneixem, els francesos pràcticament mos tiren els camions de fruita i verdura i van tindre molts problemes, és a dir. I ell va ser en aquest moment ministre d'Agricultura, és a dir, encara teníem arancels i tasses pa circular lliurement els nostres productes agrícoles. Després, quan va caure, Felipe González va tindre 3 ministres, va tindre a Boyer, que va morir, a Solchaga, i ara l'última època de Felipe González, de president, de 1993 a 1996, va tindre com a ministre d'Economia, que li va pillar en la intervenció de Banesto, i podríem dir la eixida de Mario Conte de la presidència, que va ser prou polèmic. Va ser nomenat comissari europeu d'assumptes econòmics i monetaris de 1994 al 2004, i aquesta època podríem dir que va ser l'adaptació de la nostra peseta a l'euro, i vam poder entrar com un país fundador de l'euro en l'època d'Aznar, però ell era comissari europeu, és a dir, que era com un ministre dins del que és la Unió Europea, que per cert no en tenim cap ara, l'espanyol de comissaris, no en tenim cap en aquest moment. Bueno, això va suposar també el que és l'entrada de l'euro, la modernització de la nostra economia, del nostre país, i bueno, també l'última època va ser ja, podríem dir, en aquesta època d'Aznar vas començar el boom immobiliari, i bueno, una cosa curiosa, en aquesta època se feien més pisos en Espanya, més immobles en Espanya, que Alemanya, França, Gran Bretanya i Itàlia junts, un país com el nostre. És a dir, que fent 1 milió de pisos a l'any. En aquest moment guanya les eleccions Zapatero i el nomena vicepresident econòmic. En plena boom immobiliari. Van haver els primers anys, però el que va passar després és que, bueno, el problema és que li va explotar la burbuja immobiliària. I aquesta burbuja immobiliària, en teoria, no la va percebir ningú. És a dir, només algun inspector del Banc d'Espanya que va veure determinades pràctiques bancàries que donaven a sospecha, és a dir, que donaven préstecs a tot el món. La fallida de Lehman Brothers li va estallar i bueno, li va provocar la crisi del 2008. Solves va deixar el govern per discrepàncies en Zapatero i va deixar el govern en el 2009. A partir d'aquest moment, ja deixa la política. Ell mateixa, en el 2010, va reconèixer errors, de no detectar abans la crisi. Jo me'n recordo que mai volia parlar de crisi, sinó que, d'una disminució econòmica, no diria mai paraula crisi, i pensava sempre que en el 2010, aquesta crisi se recuperaria. Només duraria un any i pico. Però, clar, la crisi va durar més de 10 anys. És a dir, va reconèixer això, va reconèixer no intervenir davant les caixes i al final, ja en l'època de Rajoy, van tindre un rescat financer de bancs I bueno, pues el, en aquell moment era el ministre Luis de Guindos, va dir que no costaria res, però bueno, ens va costar el rescate bancari 60.000 milions, el rescate sobretot de caixes, 60.000 milions d'euros, que al final ho van pagar els contribuents. Com tots els polítics, al final de la seva vida política s'incorporen en consells d'administració, bueno, ja pareix que sigui una cosa lògica, és a dir, va entrar en l'elèctrica italiana Enel, que és l'actual propietària d'Endesa, i després, el mateix any, el va fitxar el banc britànic Barclays com a conseller. La vicepresidenta Calviño actual, pues, bueno, la qualifica com un home exemplar al servei públic d'Europa, d'Espanya i d'Europa, i així com un amic. I bueno, la qüestió és que, podríem dir que el més curiós de Pedro Solbes és com abordar els problemes. És a dir, que d'aquesta forma tan sossegada com parlar i com abordar els problemes. I és curiós com una anècdota que conte és que un ministre, en aquella època que ell era ministre d'Economia, vicepresident econòmic, pues li va comentar que tenia un gran problema al ministre, era que tenia, que el pressupost no sabia com tancar-lo perquè necessitava molts de diners per tancar-lo. I Solbes li va dir, bueno, això no és cap problema. Això no és cap problema. El problema seria si tu m'hagués dit que necessitaves 5 o 10 milions d'euros per poder trencar el teu pressupost, perquè entonces jo hauria hagut de buscar per algun forat del pressupost treure aquests 5 o 10 milions d'euros. Però, claro, si me demanes lo impossible, pues per mi no hi ha cap problema. I, claro, pues bueno, això podem definir el sentit comú que tenia Pedro Solbes. Bueno, no res. Ho repasso un poc perquè és una persona important de lo que és dins de l'economia, de lo que ha sigut l'economia espanyola.
Bueno, molt important. I inclús en l'àmbit europeu va deixar una impronta també en el seu moment. O sigui que jo crec que ha passat una mica desapercebut, la veritat. Sí. Que, bueno, en fi.
Quizás, Julio, com som més majors, nosaltres ens sí. Recordem de les històries. Jo és que som més joves, no se recorden. Però bueno, ha sigut un ministre que, bueno, que ha marcat, pues, sobretot per Europa, ha estat en els moments crucials d'Espanya, com és l'entrada de la Unió Europea, i ha estat també pues, en la fundació de l'euro, en el que és la fundació de l'euro i l'entrada de l'euro, que va ser en l'època del NAT, però hi era comissari d'assumptes monetaris, d'assumptes econòmics.
Sí, sí, sí.
I bueno, va ajudar prou.
Bueno, pues, com ha anat la borsa? Després d'aquestes sostracaes bancàries i demés, s'ha ressentit molt? Estem com la setmana passada o s'ha recuperat? Què mos conta?
Pues la borsa va caure un 2% aquesta setmana i baixa de 8.800 punts. És a dir, després de la recuperació de la borsa experimentada pel rescat del Credit Suisse, pues bueno, després mos ha vengut la caiguda del Deutsche Bank, que això ho han comentat antes. És a dir, bueno, la caiguda del Deutsche Bank que va propiciar pues bueno, que els seus seguros demorosos podien dir que pujaren moltíssim el preu, i això va fer caure la borsa, el banc, el 8,53%. Automàticament se van contagiar tot el sector bancari en Europa i també en Espanya, i en el nostre IBEX ens ha caigut el 98%. És a dir, les caigudes segura han sigut generalitzades, sobretot en la banca. Banc Inter va caure un 5,38%, BBV un 4%, Sabadell un 4,5%, el Santander un 3,5%. Podríem dir que Banc Inter pareix que ha adelantat en el farolillo roig a les caigudes bancs, antes sempre del Sabadell, inclús un dia, una setmana va caure un 20% al Sabadell. Però bueno, ara pareix que caigui el Banc Inter, que és un banc, dins de lo que cap, desmenuts. Els grans són BBVA, CaixaBank, Santander i, bueno, i tenim ara pues, Sabadell, però que no és tan gran com els altres tres. Però bueno, és un banc desmenuts. La borsa, esta setmana, dels 35 valors de l'IBEX només n'ha pujat uno, és a dir, dels altres 34 han caigut el valor, i ha sigut Celmex. Més que tot, perquè un dels seus accionistes britànic pues, ha augmentat les participacions del 7% al 9%, i això ha fet pujar el que és el valor de Celmex. La borsa europea també ha caigut, el MIB italià ha caigut un 2,5%, el DAX alemany un 1,5%, el CAC francès està un 1,74%, en fi, el que està clar és que els bolsistes fan a còpia d'efectiu, és a dir, se'n van de la borsa i agafen efectiu. I ho fan sobretot en fondos monetaris, és a dir, valors d'actius, podríem dir, préstecs o bonos a molt curt plaç. I aquests fondos monetaris ja suposen 143.000 milions d'euros que ho han fet, han entrat esta setmana. I ja tenen, ja està en fondos monetaris 5,1 bilió d'euros, un rècord. És a dir, que podem dir que la gent que fugís de bolsa d'accions i se'n van a fons monetaris. Això què passa? Pues que els fons, els bonos a llarg plaç pues han baixat. En concret, pues, per exemple, perquè puja també el tipus d'interès, en concret, el bon americà ha baixat del 3,7% i està al 5%, l'alemà al 2,12% i el bon espanyol ha baixat al 3,18%. I bueno, pues l'euro s'ha devaluat prou respecte al dòlar degut a aquesta crisi bancària en Europa i sobretot per el Deutsche Bank, que ha baixat de 1,09 a 1,075. I bueno, pues resumint un poc, les bolses europees i mundials, l'IBEX mos ha baixat un 98%, se queda en 8.792 punts, el franc britànic baixa un 26%, el DAX alemà baixa un 66%, el CAC francès baixa un 70%, el franc italià baixa 2,23%, el Nikkei baixa 0,11% i la bolsa de Xangai més baixa 0,67%. I l'única bolsa que puja algo, se recupere, és la bolsa americana, el Dow Jones, que puja 0,41%. I en quant als millors valors, he comentat que només ha pujat Celmex. És a dir, Celmex mos ha pujat un 34% i Iberdrola també és el segon millor valor, però ha baixat un 0,18%, Rovi mos ha baixat un 0,31%, Naturgy 0,56% i Acerinos un 0,61%. Estos són els 5 millors valors. I els pitjors, doncs 4 bancaris i Grifols. Bank Inter ha baixat 5,38%, BBVA 4,43%, Sabadell 4,28%, Unicaja 4,06%, 4 bancaris i després Grifols, la farmacèutica catalana, que bueno, que continua tenint problemes de direcció i ha baixat un 3,50%. I bueno, per això és el que podem comentar de la setmana de la bolsa. He parlat de la crisi financera, suposo que s'acabarà o tindrem algun cadàver nou en l'armari, i he parlat pues, bueno, d'un ministre que, bueno, que crec que ha sigut molt representatiu en la història econòmica espanyola, sobretot en la història econòmica dels últims anys, sobretot en la Unió Europea, l'entrada de la Unió Europea i després de l'entrada de l'euro.
Molt bé, doncs evidentment ho deixem aquí i anem a veure si entre altres coses la bolsa recupera. Senyor Guimerà, que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.